Al matí, amb Raquel Garcia.
I nosaltres el que farem ara és doncs, descobrir un projecte molt, molt interessant, perquè si parlem dels drets dels infants, el dret a la salut també és un i molt important, i evidentment el de l'educació. Explicar qüestions de l'àmbit de la salut als més petits d'una manera entenedora i que puguin integrar en les seves vides és possible. O almenys així ho defensen des de l'escola Samuntada, que aquest curs, a partir del passat mes de gener, incorporen professionals del Parc Taulí a les seves classes amb aquesta finalitat. El curs passat ja van començar a fer les primeres proves d'aquesta col·laboració, que suposa doncs, allargar l'experiència pilot del projecte Magnet, iniciat fa 6 anys amb els professionals de l'Institut Paleontològic, recordem, el Miquel Crosafont i la Fundació Bofill. Per conèixer a fons aquest projecte i altres qüestions, doncs, avui ens acompanya la Sònia Garrido, que és de l'equip directiu de l'Escola Samuntada. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Molt bé, moltes ganes de descobrir aquest projecte. Després també parlarem amb una de les infermeres de ginecologia i obstetrícia del Taulí, amb l'Astrid Nacarino. El primer que volíem doncs, és que ens expliquessis, no? L'Escola Samuntada és una de les 7 escoles catalanes, només 7 catalanes, que participen en aquesta prova, en aquesta fase pilot del projecte Magnet. Explica'ns quins són els objectius que perseguiu doncs, amb aquest projecte.
Els objectius del projecte Magnet bàsicament s'adrecen a agafar una escola que no estigui gaire triada a nivell de projecte per les famílies, tot i que estigui en un barri que pugui ser potencialment que puguin venir moltes famílies de diferents orígens, doncs que no sol ser gaire triada i que les famílies que hi venen doncs venen com per una elecció que no han triat ells, sinó que els hi ha tocat per una segona opció o perquè on volien no han tingut sort d'entrar. Llavors, tot això es vehicula a partir de l'aliança amb una institució d'excel·lència en el camp del coneixement, i llavors es fa com si fos un agermanament, una mena de partenatge entre una institució que pugui tenir poder d'atracció i l'escola. I llavors es planteja que treballem junts, conjuntament fent projectes i comptant amb els professionals d'aquesta institució que ens assessoren i participen amb nosaltres a les activitats i amb els projectes amb els nens. I amb això es persegueix doncs, donar un canvi a nivell de manera de treballar i una miqueta fer l'escola més atractiva perquè totes les famílies la vulguin triar per elecció pròpia.
Sí, això és molt interessant, eh? Ha donat prestigi, podríem dir, a l'escola.
Sí, realment. O sigui, nosaltres no és que no treballéssim amb ganes i amb esforç, ja feia moltes coses, però era com remar una mica contracorrent. Teníem en contra doncs, el pes de la segregació d'una escola que no era triada, però no perquè no treballéssim bé, sinó simplement aquesta mala fama que no acabàvem de treure'ns de sobre. No? I llavors la possibilitat de treballar amb aquesta institució i de visibilitzar tot això que fem doncs ha donat prestigi a l'escola i ha canviat molt el panorama actual de l'escola.
Clar, doncs ha ajudat a canviar aquesta imatge de l'escola, a tenir més interès en el projecte, a augmentar, suposo, també les matrícules en aquest sentit. Mm-hmm. Explica'ns, però, en què consisteix el projecte, perquè en cada escola és molt diferent. De fet, vosaltres al principi doncs, havíeu fet doncs, aquesta col·laboració amb l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crosafont, i ara per què és amb el Parc Taulí?
Bueno, com et deia, es tracta de triar una institució d'excel·lència en el camp del coneixement o de la investigació i fer aquest partenatge amb l'escola. A la fase pilot hi havia diferents escoles amb diferents institucions i a nosaltres diguem, ens va tocar o se'ns va oferir la possibilitat de fer-ho amb l'Institut Català de Paleontologia, que té seu aquí al Museu Miquel Crosafont. Llavors, durant aquells 4 anys de la fase pilot, vam poder treballar amb paleontòlegs de primer nivell que venien a l'escola, arqueòlegs i bueno, vam fer tota una feina i molts projectes molt interessants al voltant del camp de la paleontologia. Un cop se'ns va acabar la fase pilot i vam veure doncs, que havia tingut molt èxit, que ens havia molt agradat aquesta manera de fer, ser magnets, doncs vam proposar de continuar, tot i que s'havia acabat aquesta fase, vam proposar de continuar i vam triar com a institució d'excel·lència el Consorci Sanitari Parc Taulí perquè per proximitat geogràfica i per interès doncs, creiem que li podíem treure molt profit.
Clar, i el curs passat ja vau fer un petit tastet no?, d'aquesta col·laboració. Explica'ns què vau fer.
Bé, durant el curs passat, sobretot va ser un curs de tantejar el terreny, de començar a crear contactes, a començar a establir vincles amb professionals, començar a explicar el projecte, perquè l'Hospital Taulí hi treballa més de 3.000 persones, llavors és una mica difícil saber a quina porta has d'anar a picar per explicar, mira, que som una escola molt modesta d'aquí al costat, som els vostres veïns, bueno, és una mica difícil obrir-te a terreny. Però bueno, el curs passat va ser sobretot anar avançant, però ja vam començar a fer algun projecte, vam fer una campanya de difusió de la donació de sang, que va tenir bastant èxit.
Va ser un èxit, nosaltres ho vam explicar també a Ràdio Sabadell, sí. I la veritat és que déu-n'hi-do, i les imatges eren impressionants, perquè nens tan petits, amb tanta consciència, no?
Sí, era la idea de, bueno, si tens, l'eslògan una mica era tens por de donar sang, doncs jo t'explico un conte. Llavors els nens de 4 anys van fer tota aquesta feina de difondre i d'acompanyar els donants aquell dia, i va ser molt maco, i es va aconseguir doblar el nombre de donants que s'aconsegueix amb una donació normal d'un dia. Uh-huh. Després també vam fer campanyes amb els nens de 6è, amb infermeres que ens van enviar del Taulí per fer una prevenció d'hàbits tòxics amb els nens de 6è, que és important en aquesta edat. Bueno, vam fer cosetes, vam fer bastantes coses i esperem fer-ne més.
I avui que parlem dels drets dels infants, suposo que aquest projecte és molt interessant en aquest sentit, perquè doncs, fomenta doncs, aquest esperit crític entre els joves, no? Desperta també la seva part més científica, manté la seva curiositat innata, suposo que també això és molt interessant.
Sí, tant. Un dels objectius d'aquesta metodologia, aquesta manera de fer, és ampliar el camp d'interessos i de coneixements dels nens, no? I apropar-los a realitats que potser ells no coneixen perquè no tenen a prop, no sé, la vida d'un nen que té una hospitalització domiciliària amb una malaltia crònica, doncs com pot ser acostar aquesta realitat per obrir una miqueta aquesta perspectiva dels nens, que ells tinguin també respecte per aquestes altres realitats, poder parlar, per exemple, obertament del càncer sense tabús, poder parlar de, no sé, de diferents malalties, de diferents realitats que ells no coneixen i que és molt interessant que coneguin, perquè després tindran respecte per aquelles persones si les arriben a trobar o si les coneixen.
Clar, perquè al final, en definitiva, amb els nens es pot parlar de tot. Ahir també col·laboraven els nens del Samuntà de la secció de Parlem de Sexe, i feien preguntes i parlaven amb tota la naturalitat del món. A vegades som els adults, no?, que els volem protegir massa.
Jo crec que la base i la màxima és el respecte, en aquest cas. O sigui, podem parlar de tot, però sempre amb respecte a les ideologies, a les religions, a les maneres de fer. Nosaltres som una escola amb molta diversitat i quan surt un tema així una mica polèmic, com per exemple el tema de l'amor, el sexe, el paper de la dona, doncs sempre ho fem tenint en compte que el respecte ha de ser la base que ha de guiar tota aquesta conversa. No? Uh-huh.
Creieu que hi ha temes que a vegades no s'expliquen als infants i que caldria fer-ho?
Sí, evidentment, hi ha moltíssims temes que no s'expliquen i que caldria fer-ho, tot i que ens falten hores, a nosaltres ens falten hores per poder tractar, perquè hi ha tants temes interessants. Esperem ara amb això, amb aquesta aliança amb el Taulí, doncs poder parlar de, no sé, pues això que et deia, no? De treure tabús sobre el càncer, de poder parlar de malalties de tota mena, de poder parlar de quina actuació han de tenir ells, per exemple, davant d'una situació d'emergència, com poder donar una primera atenció a un accident. Moltíssims temes importants que els hi poden afectar en el seu dia a dia en un moment donat i que ells han de poder estar capacitats per, evidentment, no faran una atenció com si fossin un personal sanitari, però sí una miqueta de saber quins passos han de fer i quins no han de fer en un primer moment. No?
Doncs anem a parlar precisament també amb l'Astrid Nacarino, que és infermera de ginecologia i obstetrícia del Taulí. Astrid, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, com a infermeres de ginecologia, no? També doncs, explica'ns aquest tema, com el voleu abordar, no? La gestació, l'alimentació dels nadons durant els primers mesos de vida. Com fareu aquesta proposta amb els alumnes? Com l'orientareu? No sé si és per si tenen germans petits o per si creieu que potser els hi pot interessar aquesta temàtica.
Primer de tot, jo avui veureu que parlo jo, però també parlo en nom de la meva companya, que és la Cristina Fonolleda. I totes dues doncs, fem el projecte de la gestació en aquest cas. Nosaltres ens vam, si et sembla, t'explico una mica el context en inici, com va començar, si et sembla bé.
Sí, perfecte.
Nosaltres a nivell institucional tenim una pàgina web de caràcter intern on doncs, es publiquen comunicacions, notícies, actualitzacions pels professionals. I en aquesta pàgina vam veure la notícia del projecte Magnet que es feia conjuntament amb l'Escola Samuntada. I es buscaven professionals i ràpidament ens vam posar en contacte. Posteriorment vam fer una petita reunió amb l'escola i la realitat és que va ser difícil no engrescar-se amb la vitalitat i les ganes que desprenen les mestres d'Elsa Muntada. Tot i que nosaltres en principi estem pendents d'una reunió que farà el claustre a finals d'any, tant la Cristina com jo vam fer una proposta, doncs, el que comentaves tu, un projecte de seguiment d'una gestació, no? Des de l'inici fins al final amb el naixement, però també de quina és l'alimentació òptima, principalment dels 0 als 6 mesos, que en aquest cas és l'alletament matern, doncs coses tan simples com per què la mare en el darrer trimestre i el naixement de sobte el pit té llet, com es crea, quina és la composició, i paral·lelament a tot això, doncs, treure tabús, no? Un d'ells, per exemple, la vergonya de llet en públic, encara que malauradament encara existeix.
Doncs sí, perquè realment és una cosa que hauria de ser totalment natural, no? I que moltes vegades doncs, crea doncs, tota aquesta polèmica. Quan abordeu tots aquests temes amb els alumnes, què creieu? O sigui, tenen inquietuds, hi ha moltes ganes de saber per part dels nens? Creieu que, com ara parlàvem també doncs, amb la Sònia, doncs, que potser hi ha temes que no s'acaben d'explicar als nens i nenes i que ells doncs, tenen aquest dret a la informació?
Clar, tu pensa que nosaltres encara no sabem el marge d'edat al qual ens adreçarem. Però afortunadament comptem amb un element fantàstic, que és la curiositat. Vull dir, independentment de l'edat que tingui una criatura, sempre tenim curiositat, inquietuds i ganes de saber. Per tant, sens dubte, serà el nostre gran aliat. Sempre parlar a les criatures amb un llenguatge, això en respecte, un llenguatge planer, sense infantilismes i adaptat a la seva edat, vull dir, res més enllà d'això.
Uh-huh. Clar, hem parlat del que portareu vosaltres als nens i nenes, però creieu que us aportaran també ells moltes coses, molta experiència vosaltres com a infermeres?
Ui, tant. No només nosaltres tenim la possibilitat de portar coneixements al nostre àmbit, sinó que el fet de transmetre aquests coneixements i el fet d'improvisar ens enriqueix el nostre dia a dia. Això segur.
Evidentment. I en cas que la col·laboració amb l'Escola Sa Muntada doncs, continuï, heu pensat també doncs, altres temes que potser serien interessants per abordar?
Sí, home, sempre hi ha... L'àmbit de la ginecologia i obstetrícia és molt ampli, per tant, esperem que aquest sigui l'inici de molts altres projectes conjunts.
Segurament que així ho serà. Moltíssimes gràcies, Astrid, i també una abraçada a la Cristina Fonolleda per aquest projecte tan interessant, que nosaltres, de seguida que tingueu novetats, ja enviarem en Pau Durant també a fer alguna connexió, perquè serà molt interessant veure doncs, quina és l'opinió dels nens i nenes. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, una abraçada, adéu.
Doncs, com comentava, no? També molt interessant aquesta col·laboració. Suposo que tot això també ho han rebut molt bé els pares, les famílies?
Sí, les famílies ja van estar encantades quan eren paleontològics, tot i que molts no sabíem què volia dir exactament paleontologia, doncs ara que és una cosa més propera a la societat com és un hospital, doncs estan encantats, no? I és el que dèiem abans, no? Quins temes creieu, tu em deies, quins temes creus que no es parla amb els nens? Això, per exemple, la lactància materna, nosaltres no se'ns havia acudit. I ells, a partir de veure les possibilitats que hi ha, ens fan propostes també, i això és interessant, perquè nosaltres sempre diem que un nen mai preguntarà allò que no sap. Quan diem, què voleu saber? Doncs sempre preguntant el mateix. Nosaltres, en el nostre pla, a nivell de docents, ens passa el mateix, que diem, què volem investigar? Però no sabem la quantitat de possibilitats que hi ha. No? Per tant, en el contacte amb aquests professionals ens enriqueix molt, perquè ells ens fan propostes. Podríeu fer això, com això de la llet materna, que ens sembla molt, molt interessant. No?
La veritat és que és fantàstic. Clar, en aquest sentit, també el sistema educatiu, per sort, va evolucionant, va canviant, no? Cada vegada es treballa més per projectes. Ara, doncs, aquí, a l'equip del matí, alguns ja tenim una edat i ha canviat molt el sistema educatiu en aquest sentit. Quines són les avantatges de tenir doncs, aquest tipus de projectes més vivencials, no? I fins i tot la importància del joc per aprendre?
Bueno, jo crec que un dels aspectes més importants és que està formant al nen com a persona. No només li està omplint el cap d'uns coneixements, per així dir-ho de manera planera, sinó que l'està formant com a persona. En el moment que tu estàs fent un treball cooperatiu, estàs ensenyant al nen a dialogar, a escoltar, estàs anant directament al nucli de la persona, al que ens fa persones, a relacionar-nos entre nosaltres, a tenir curiositat, a resoldre els nostres problemes, a parlar, a escoltar, a saber adreçar-te on t'has d'adreçar. O sigui, el coneixement el podem portar avui en dia, tothom el porta a la butxaca, la memòria externa la portem a la butxaca amb el mòbil i allà podem trobar doncs, tota mena de dades i continguts que evidentment no dic que s'hagin de deixar de banda, eh? Tampoc no volem uns analfabets funcionals, però sí que volem doncs, una miqueta no donar tanta importància a aquesta part de contingut i adreçar-nos més al procediment, a la manera de fer i a la manera d'aprendre.
Per als oients que ens escoltin i perquè també ho entenguin, no? Per exemple, avui parlem dels drets dels infants i vosaltres heu tractat aquest tema a través de la lectura d'un llibre.
Sí, això jo crec que qui us ho pot explicar millor són els nens, que ho tenen molt clar, i jo els cediria la paraula perquè ells són els protagonistes.
Vinga, doncs els cedim el torn de paraula als nens i al nen gran, en Pau Duran, que ja el tenim preparat. Vinga, Pau.
Ara ja estem tots els nens i nenes junts, d'acord? ¿Vale? Molt bé, doncs aviam, començo per la Numídia. Digue'm una mica què és el que ens voleu explicar al voltant del vostre projecte.
Nosaltres volem explicar... jo, per exemple, jo us explicaré avui per què fem aquest tema, que són les 9, que ho explicarà una companya meva. Que dins l'escola ens hem trobat amb situacions de convivència que són dolentes, que hi ha baralles, discussions, i que per això volem saber les normes de l'escola. A més, hem llegit la novel·la de 20.000 llegües de viatge submarí, que on els protagonistes els hi donen la llibertat, però amb condicions. És per això, perquè el nostre objectiu és analitzar i modificar les 9, que ara us ho explicarà una companya meva.
Una companya que és la Bruna, oi? Sí. Doncs vinga, Bruna, explica'ns, va.
A veure, les 9 són les sigles de normes de funcionament de centre. Vol dir que són les normes de l'escola. Per exemple, no pagar, jugar sense fer mal, portar els deures fets, etc. Aquestes normes són necessàries per conviure a l'escola, però també, diguéssim, que en un futur les farem servir fora.
És a dir, que s'assemblen una mica les normes de la societat, també, no?, dels adults.
Sí, són iguals, però ara les fem servir per l'escola i després les farem servir pel carrer, encara que ara també les podem fer servir pel carrer, perquè també són necessàries.
Molt bé, i el Sergio què ens explica?
Nosaltres, per tal de fer-ho el millor possible, hem pensat de començar el nostre projecte buscant què és la llibertat, les normes, els drets i els deures. I jo crec que al final de tot el millor del nostre projecte és treballar en grup i conèixer més, i etc. I la llibertat és la capacitat d'escollir, però és a dir, no és només la capacitat d'escollir. També hem d'elegir el que fem, els nostres actes, però d'una forma responsable. I fer-nos responsable i càrrega dels problemes que tenim fora de l'escola, també, perquè algun dia no estarem sempre amb els mestres i això.
I creus que assumint ara aquestes responsabilitats, això ajuda a ser responsable després en la vida adulta?
Sí, perquè les normes són necessàries al final de tot, en què no ens agradin, perquè no podem conviure, com deia ella, sense normes, perquè no seria un món tranquil, seria molt injust i tot el món estaria molt malament.
Són com uns pactes, no? Unes convencions entre tots.
Sí.
Molt bé. Nerea, què ens expliques?
Vale, jo us explicaré que quants tipus de llibertat hi ha i què són. Primer, hi ha 5 tipus de llibertat i el primer és llibertat d'opinió. Ens permet poder donar la nostra opinió. La llibertat d'associació ens permet agrupar-nos. Llibertat d'expressió ens permet poder expressar-nos, com donar la teva opinió i tot això. Més o menys com la primera. I una altra és la llibertat de religiosa. Es permet poder escollir la nostra religió. I la última és la religió llibertat de manifestació, que ens permet poder manifestar-nos.
Una mica són coincidents, no?, amb aquests drets que reclamem avui, en el Dia Internacional dels Drets dels Infants? Creus que és una cosa a reclamar, a reivindicar?
Sí, una mica.
Molt bé. I parlem amb la Raquel. Què et falta explicar-nos, Raquel?
Jo, doncs, us explicaré la ONU, que és una organització que es crea i es cura els drets i els deures dels infants, que, bueno, això, aquesta organització es va crear el 24 d'octubre del 1945. I, doncs, avui, que és el Dia Internacional dels Drets dels Infants, us volíem explicar una mica el nostre projecte.
Molt bé. Jo trobo que ho heu fet molt bé. Què dieu, els companys? M'han fet bé o no?
Sí!
Doncs vinga, un aplaudiment ben fort, no? Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida. No marxeu!